Els podcasts de Ràdio Estel.
Àngels, amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi. Tots els diumenges a un quart de nou del vespre, Àngels, amb David Serra.
Hola, bona tarda a totes i a tots. Benvinguts a una nova edició d'Àngels a Ràdio Estel. Ja fa 38 diumenges que us acompanyem i sempre ho fem parlant i escoltant a totes aquelles persones, a totes aquelles entitats que treballen per al tercer sector social. Aquest és un programa que no seria possible sense el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi, ni tampoc sense la feina que fan el Joan Andreu per la producció i la Paula Moreno a la part tècnica, vaja, i també no cal ser tan modestos, i qui us parla, doncs jo mateix. Comencem, va! Avui parlarem de dos temes diferents, però amb uns mateixos protagonistes, que és la gent gran. El primer, per evidenciar una realitat que els afecta cada vegada més, que és la soledat no desitjada, aquest sentiment de soledat no desitjada. I és per això que des d'aquest programa volem posar l'altaveu a la crida que fa la Fundació Amics de la Gent Gran per augmentar l'equip de voluntariat a diversos municipis de Catalunya. I el segon, doncs per donar suport i fer saber també la demanda d'aquesta mateixa fundació per demanar un canvi en la definició de bellesa i que actualment és del tot discriminatòria. Com ho ha fet? A qui han dirigit aquesta demanda? Doncs de seguida us ho explicarem. Abans saludem a la persona que ens acompanya aquesta tarda, l'Àngels, que és l'Anna Gris, que és coordinadora d'Acció Social de Barcelona de la Fundació Amics de la Gent Gran. Bona tarda, Anna.
Hola, bona tarda.
Ens haurem d'esperar uns minutets per desvelar a qui heu dirigit aquesta petició del canvi de definició discriminatòria del terme bellesa. Abans, és important i sobretot ens volem centrar en ocupar-nos d'aquesta crida que heu fet des de la Fundació per fer créixer l'equip de voluntariat i d'aquesta manera doncs, evitar el problema que tenen això, cada vegada més dones, més homes de més de 65 anys, que és aquest sentiment de soledat no desitjada. A veure, amb les dades a la mà, quina és la situació actual que us ha portat a fer aquesta crida?
Bé, nosaltres portem ara ja 34 anys a la ciutat de Barcelona actuant i estem desenvolupats en diferents municipis i ens trobem que la soledat amb la gent gran és un fenomen creixent, no? Perquè cada cop hi ha més esperança de vida i a més també les dinàmiques socials, familiars, donen que cada cop hi hagi més soledat, sobretot amb la gent gran. És a dir, és un fenomen que passa al llarg de tota la vida, però hi ha una prevalença major en gent gran.
Amb dades que he consultat en la nota de premsa que ens veu enviat, que hi ha un 69,4% de les dones de més de 65 anys i el 66,2% dels homes doncs, que té aquest sentiment de soledat no desitjada. No sé si hi ha alguna explicació lògica que expliqui per què són més dones que homes o això pot variar cada any o és casualitat.
És un fenomen que ens el trobem bastant recurrentment. De fet, nosaltres a l'entitat acompanyem 85% de dones versus un 15% d'homes. Vull dir que nosaltres encara no multipliquem aquests percentatges. I això varia molt en funció d'estudis. El que estem veient és que les dones responen més directament a que senten soledat quan se'ls pregunta en preguntes molt directes. No? Una pregunta de sent soledat, una dona et dirà més ràpidament que sí que un home. En canvi, en preguntes més indirectes, aconseguim també arribar a aquesta soledat que també pateixen els homes, perquè la pateixen, però de vegades potser per referents culturals, socials, els costa més reconèixer-la i expressar-la, perquè és veritat que és un tema molt estigmatitzant, també, dir que et sents sol, no? I sobretot quan estàs, no? Tens família, tens amics, aquí costa encara més que estàs sol, dius que és així, no? És una realitat. Quan hi ha gent a darrere costa més.
Llavors, clar, sobretot que és un tema de sentiments, a vegades costa més a nivell cultural, als homes els costa més doncs, reconèixer o transmetre aquest sentiment, no?
Totalment, totalment. Jo crec que això anirà canviant, espero que vagi canviant.
Sí.
I nosaltres, de fet, estem posant molt focus en això, perquè és veritat que hem d'arribar a aquesta gent gran, no? Homes, que també se senten sols.
Exacte. Com dèiem, la situació de soledat a les persones grans doncs, s'ha agreujat arran de la pandèmia del Covid-19, a quin hem fet referència també alguna vegada. I aquest és un sector de la població sobre el qual s'ha centrat bona part d'aquesta atenció durant aquesta pandèmia. Però, clar, potser de què no s'ha parlat tant és dels prejudicis i dels estigmes socials relacionats que han tingut amb tot plegat. Mm. Amb quina situació s'ha trobat, diríem, la que vosaltres conegueu, que heu pogut palpar directament a la gent gran arran de la pandèmia? Més enllà dels aspectes sanitaris, que tot segurament és el que dèiem, s'ha donat a conèixer més, però aquests altres aspectes com potser més psicològics, més de sentiment.
Sí, jo crec que s'ha centrat el focus, no?, en que la gent gran era un col·lectiu vulnerable envers la Covid. Llavors, clar, s'ha donat aquest missatge a la població i llavors se l'han cregut les pròpies persones grans i se l'han cregut els propis familiars. Això va fer que estiguessin encara més aïllats que mai, no? Perquè potser famílies que anaven a veure'ls van deixar d'anar-hi per aquesta por, no? I ells mateixos també, encara ara hi ha bastanta gent gran que li fa por sortir al carrer, perquè se li ha quedat aquesta por inculcada, no? Que li han dit, no, tu ets una persona vulnerable, tu has d'anar amb compte, no t'exposis, i ara hi ha molta gent que encara no surt al carrer tranquil·lament, o que tenia una persona voluntària que la visitava al domicili i ara ens ha demanat que sigui telefònicament. Ara vull dir, des de la pandèmia,
sí.
No?
La mateixa persona gran. Vull
exacte,
dir.
La persona gran que s'ha quedat amb aquest sentiment de por que no volen sortir, llavors prefereixen que aquest acompanyament es faci telefònicament per no exposar-se, no? Jo crec que això és una de les principals coses que ha quedat, no? Perquè va haver un bombardeig tal, no? D'informació, de sobreinformació. Se van eliminar programes que ells acostumaven a veure, no? Pues, telenovel·les, altres programes que no eren informatius, els van eliminar per parlar constantment de la Covid. Llavors, el seu oci va quedar limitat a dins de la llar, i a més el que tenien dins la llar, doncs, programes de ràdio, programes de televisió, molt enfocats
en
això. I al principi era un discurs de molta por i de molta precaució. Jo crec que hi ha hagut, això és crec que el principal element que va fer i s'ha quedat, a més, també, no?
I ara pensava, a banda de, doncs, de la gent gran que estava en residències, i doncs aquí sí que es va prohibir totalment les visites, però també a nivell familiar, entenc, no? És a dir, la família com a protectora dels fills dels seus pares, doncs anar a veure'ls amb els nets i tot, de dir, no, mira, no, millor que no, perquè ets vulnerable i no... Recordo la meva sogra que deia, escolta, veniu, és que m'és igual.
Sis
mesos que no us veig i necessito veure-us.
Clar.
I és aquesta també a nivell familiar, que potser encara fa més mal, això.
Totalment, totalment. De fet, a nosaltres ens va passar que, clar, el primer moment de pandèmia, no, el missatge era aquest, hem de deixar, i nosaltres vam recomanar als voluntaris que deixessin d'anar als domicilis,
clar.
Perquè era aquest el missatge. Fins que al cap de, no sé, un mes i mig, vam dir, a veure un moment, anem a posar la persona gran al centre i que la persona gran decideixi si vol o no vol rebre aquestes visites, evidentment, amb totes les mesures que s'havien de fer llavors.
Sí.
I va ser quan vam tornar a contactar tot el voluntariat i els vam dir, escolteu, tothom aquell que vulgui, que se senti còmode, que la persona gran i la persona voluntària estiguin d'acord amb això, endavant, perquè clar, dius, estàs privant d'una cosa que és una persona que és totalment autònoma, que pot decidir per ella i que dius, doncs, potser prefereix arriscar-se i seguir veient els seus familiars o amics,
exacte.
No?
No estem parlant dels primers 4 mesos de pandèmia, que eren en confinament total,
com deies
tu, 6 mesos o fins i tot un any després.
Clar. Sí.
Parlem d'aquesta campanya, d'aquesta crida que heu fet, no? A la Fundació Amics de la Gent Gran. Què és el que demaneu en caràcter d'urgència, sobretot?
Doncs el que volem és ampliar aquesta xarxa de voluntariat, perquè nosaltres som una entitat de voluntariat i sense ells no funcionaríem, no arribaríem a totes aquestes persones grans que pateixen soledat. I el que volem és ampliar aquesta xarxa a diferents municipis que estem veient que hi ha certa manca, no, de voluntariat per poder fer acompanyar aquestes persones grans. I demanem això, que es puguin entrar a la pàgina web, puguin vincular-se a l'entitat. També fem la crida de si tu estàs sensibilitzat amb el tema i no tens temps, no?, pel que sigui, de fer voluntariat, doncs també pots sensibilitzar el teu entorn d'això, no? Vull dir que no és només vine a fer de voluntari, sinó sensibilitza't i fes una mica d'espersor, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, l'altaveu, allò, l'altaveu en moltes direccions, però no, la definició de visual d'espersor és genial. Concretament, fer una crida, entenc que si som més millor, però com a mínim 100 persones voluntàries, un centenar, lògicament si són 200 molt millor.
Sí, exacte, no direm que no.
I una sèrie de municipis que no els direm tots, però vaja, des de Tarragona, Sant Cugat del Vallès, Girona, Barcelona també, concretament en alguns districtes, no? Ho centreu perquè la tasca sobretot se centra a Barcelona.
Sí.
Vaja, que m'imagino que són els llocs on heu captat i heu vist que realment
que
hi ha més necessitat.
Sí, exacte.
És important també, ens ho deies, no?, què poden fer aquests voluntaris per lluitar contra la soledat no desitjada? Per una banda, hi ha l'acompanyament, entenc, a domicili, però també hi ha la possibilitat, perquè pot haver la persona que digui, mira, és que jo sóc incapaç de desplaçar perquè vaig, no tinc temps, o el que sigui, o visc a tal lloc o molt lluny, que són aquest programa de trucades amigues que feu.
Exacte.
És a dir, que hi ha aquestes dues maneres.
Sí.
Sobretot, a trucades amigues, com funciona?
Trucades amigues el que ens permet és... es fan trucades entre la persona gran i la persona voluntària, acorden elles la periodicitat. Hi ha persones que prefereixen trucar-se cada dos dies, altres cada setmana, i altres, mira, ens hem trucat més esporàdicament. Llavors acorden aquestes trucades, que són trucades d'acompanyament emocional. Llavors, la persona voluntària té major flexibilitat en quant a horaris, no? Perquè, clar, et permet, no?, molt més, un ventall molt més ampli, i permet que gent, això que deies, no?, que viu lluny d'on tenim, no?, aquestes persones grans, pugui fer aquestes trucades, i també permet que persones grans que viuen a delegacions o ciutats on no hi som també puguin rebre aquestes trucades. I alhora també ens permet persones que encara que visquin, per exemple, aquí a Barcelona, algú que ens digui, jo tinc una voluntària que em ve a veure, però és que necessito una mica més, perquè la voluntària ve un cop a la setmana, ve els dimarts. I a mi la setmana se'm fa molt llarga, de dimarts a dimarts. Doncs pot tenir una persona voluntària que la visiti el dimarts i una altra que la truqui dijous o divendres, no?
Sí.
I et permet també fer aquesta complementarietat en l'acompanyament.
Entenc que és aquesta, moltes vegades, no sé si passa, però aquella trucada de vespres. Jo és que ho identifico molt amb això, no? De quan trucàvem els pares i ja estem independitzats i que normalment són trucades que es produeixen al vespre, o després de sopar, o just abans de sopar.
Sí.
Quan jo escolto, no, ara no, que estic sopant.
Sí, això el bo és acordar-ho com amb la persona, exacte, llavors cada un...
Que són molt necessaris, no?, per explicar com ha anat el dia,
o si
tinc plans de cara demà.
Sí.
I és una cosa tan senzilla com aquesta.
I també ens serveix, que hi pensava, nosaltres el que diem, no, quan fem un enllaç entre una persona gran i una persona voluntària, de vegades hi ha persones voluntàries que els hi fa com cosa, no?, el primer moment d'anar a conèixer aquesta persona, perquè de cop, no?, són dos desconeguts que venen com a fer-se amics, no? Llavors, de vegades hem utilitzat les trucades com a prèvia a la trobada, no? Llavors s'han estat trucant durant 2-3 setmanes, i llavors ja agafen una mica de confiança i ja com trobes el dia per trobar-se, no?
Bon, què ha de fer la gent? Que ho has dit així, anar al web, només ho pots fer a través del web, la gent que estigui interessada a dir, mira, escolta, estàs escoltant, doncs jo vull...
Jo crec que l'opció més fàcil és que vagin al web, que és www.amigosdelosmayores.org, i allà tenen un apartat de voluntariat, festa voluntari, i poden omplir les dades i veuran que fem sessions informatives cada 15 dies, les anem alternant en català i castellà perquè estem a nivell estatal. També es pot fer a través del telèfon, però vaja, el sistema seria una mica això, apuntar-se a una sessió informativa. I a part de l'acompanyament, també es poden fer altres tasques. Si algú diu, jo és que, per exemple, ens ha passat, no?, algun voluntari que li costa el tema de vincular-se amb una persona gran perquè li fa por el fet de quan es mori, no?, de com gestionarà aquesta pèrdua. També en altres tasques més de gestió, que poden fer entrevistes a voluntaris, entrevistes a persones grans, trucades de seguiment... Vull dir que hi ha altres opcions per persones que diguin, ostres, jo no veig aquest vincle pel que sigui, no? Doncs també hi ha altres opcions.
I el que diem sempre, si per manca de mitjans no s'hi arriba, doncs amb l'esforç del voluntariat, doncs entre tots... No vol dir que el voluntariat ha de substituir els mitjans, però sinó que ha de reforçar els mitjans.
Exacte.
En aquest cas n'hi hauria d'haver més de mitjans, sense deixar de banda la importància que tenen el voluntariat. Anna, anem per l'altre tema, perquè no voldria que se'ns acabés el temps sense parlar, perquè em sembla també... interessantíssim i una iniciativa que heu pres, doncs, que pot semblar sorprenent, però que té molt sentit. I és que parlem de la definició de bellesa que fa la RAE, la Real Acadèmia Espanyola, per aquell que no ens heu entès, també en català i en castellà. En aquest cas parlem de vejez, i la definició és, amb quatre excepcions, calidad de viejo, edat senil, achaque, ara són les més bèsties, achaques, manies, actitudes pròpies de l'edat de los viejos, i l'última que em sembla al·lucinant, dicho o narración de algo muy sabido y vulgar. És una definició que clar, els que no ens hem parat fins ara, doncs hem al·lucinat, vosaltres... ja fa temps entenc que al·lucineu. I des de la Fundació d'Amics de la Gent Gran, el que considero que no respecta la bellesa, tenint en compte, no?, que ens trobem, clar, que ens trobem a l'any 2022.
Exacte, sí.
O sigui, considero que és una definició totalment, bueno, i és evident, discriminatòria.
Totalment. Totalment, totalment. I tenint en compte que qui hagi escrit això en algun moment de la seva vida, si tot va bé, arribarà a la vellesa.
Clar.
No? És a dir...
Jo crec que el qui ho ha escrit, qui ho va escriure, ja l'ha sobrepassat la vellesa.
Exacte, segurament. Però que en el moment
el
dius...
El problema és
tu
que
no
es reforma, exacte, que no es revisa.
Sí. Sí,
i que és
sí,
el que deia, vull dir, una definició que potser s'ha escrit fa, ara m'invento, 150 anys, que no és el cas, però fa 50 anys que no es revisi, que a més a més tingui aquest, aquest significat tan pejoratiu cap a la bellesa, que és tot el contrari.
Exacte, sí, sí, totalment. Es centra en la part més estigmatitzant, no? En la malaltia, en allò que falta, en allò que no hi ha, en... Bueno, és que et fa rebutjar la bellesa, no?, d'aquesta manera.
Exacte,
llavors, bueno, de fet, la societat també, a part d'aquesta definició, hem de canviar amb les altres coses, no? Però sí que et fa... Jo llegeixo això i dius, ostres, doncs jo no vull arribar aquí, saps?
No vull ni compartir moments amb ells, vull defugir aquestes persones, i a més, escolta, em fa por arribar fins aquí. Com ho heu fet, la demanda? O sigui, jo sé com ho heu fet, heu enviat una carta, però... Vau anar personalment a la RAI?
Exacte, vam anar personalment perquè, com que tenim una delegació a Madrid, vam aprofitar i a principis de març ens vam presentar allà a la Reial Acadèmia i vam presentar una carta demanant que es revisi aquesta definició i que es canviïn totes aquestes excepcions tan discriminatòries. I a part, també ens vam oferir com a entitat experta amb més de 34 anys d'experiència en ajudar a aquesta redefinició i a trobar excepcions més inclusives, no? Per dir-ho d'alguna manera.
I el feedback, quin va ser?
El feedback, clar, allà és un tràmit molt administratiu.
Sí, bueno, muchas gracias, sí, lo tendremos en cuenta.
Exacte, llavors, clar, ens van comentar que a finals d'any és quan es revisen aquestes coses, però també ens van advertir que el procés era llarg. Llavors, no sé si arribarem a finals del 2022 i entrarà aquesta revisió o ens n'anem al 2023 fàcilment.
Per tot això, vau iniciar una campanya. No, vau iniciar un recull de signatures perquè la ciutadania s'assumés a aquesta petició. De fet, una campanya que continua oberta, que forma part del... És a dir, unes signatures que continua oberta formen part de la campanya Reescrivim la bellesa. Com està anant, vull dir, la resposta de la ciutadania en aquest aspecte? Quin és?
Està tenint bona resposta. Ara mateix devem portar unes 1.500 firmes. L'únic que també, clar, volem arribar a moltes més, perquè 1.500 trobo que està molt bé, que és un bon número, però crec que ens ha de moure més, això, perquè és com et deia, és un tema que ens toca a tots, no?
Sí, persones
que ja coneguem que estan en aquesta edat, que nosaltres en principi ja haurem d'arribar, i que és una cosa que, és que si no canviem això, el vocabulari forma conceptes i forma maneres de relacionar-se. I és que si pensem així, les pròpies persones grans s'ho pensen i llavors el seu discurs és, no, sóc una llosa, no serveixo per res, perquè mira, no, em crec que tot això, i jo també em relacionaré amb ella així.
Clar.
Llavors, penso que estaria bé que això ens mogués a tots molt més i que arribés, bueno, que fos una explosió de firmes, no, que sigués algú molt, molt significatiu, no?
Per signar no cal que anem a cap lloc, per tant, allò és que ara, no, com ho podem fer?
A través de la pàgina web, també. Només entrar a la pàgina web us trobareu un banner, una imatge que ja no, posa Reescrivim la bellesa o Reescrivamos la vejez, depèn de l'idioma que obriu la pàgina web, i clicant ja explica tot el que hem estat dient i hi ha un espai per posar el nom, les dades i firmar de manera telemàticament.
Ja ens has dit que això es revisa a finals d'any, és el que us van dir a la RAE, però teniu esperances que això... I aquest any segur que no. Ja veurem si... la paraula vejez entra dins del llistat de paraules que s'han de revisar. Hi ha alguna esperança que això pugui canviar o no?
Jo espero que sí. Espero que sí, perquè crec que estem en un moment on la societat està obrint els ulls en moltes coses i això és obrir els ulls en un tema molt social, molt d'humanitat, no? Si ja donem l'esquena a això, ja no sé si hi ha gaires més esperances per altres coses, no? Llavors jo vull pensar que sí. Que és una cosa que tampoc crec que impliqui... No estem demanant una inversió de milionades, ni estem demanant... No? Estem demanant un canvi de definició a una institució que es dedica a això.
Que s'asseguin, no? I pensin,
exacte.
No? Exacte. Que s'asseguin, que a vegades costa molt, això.
I que ens escoltin, no? Exacte. Perquè jo entenc que potser... No, la RAE ha de fer definicions de tants conceptes tan diversos que és fàcil que algun se'ls escapi, que algun agafin idees que no toquin, però que demanin opinió a experts,
no? Vosaltres, no? I de fet us heu oferit a col·laborar amb ells perquè enviar aquesta definició. Per tant, dos motius per entrar al web d'Amics de la Gent Gran, us recordo l'adreça, que és www.amigosdelosmayores.org. Per una banda, el banner, on podeu signar i sumar-vos a aquesta demanda d'una revisió de la definició de la paraula bellesa, i després també doncs, per informar-vos, o si esteu interessats, o si conegueu algú, coneixeu algú que hi està interessat, doncs, per fer augmentar el nombre de voluntaris que són tan i tan necessaris. Anna Gris, coordinadora d'Acció Social de Barcelona de la Fundació Amics de la Gent Gran, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres i molta sort també amb tot el que esteu fent.
Moltes gràcies. Adéu.
Se'ns acaben els segons, per tant ho deixem aquí. Tornem diumenge vinent. Ens tornem a escoltar d'aquí una setmana, per tant. I com sempre, moltes, moltes gràcies per ser-hi.
Àngels.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.